Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et parlem des de Cope Lleida. Ens escoltes a través de les freqüències que tenim a tot el territori, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida. També ho pots fer a través de les aplicacions gratuïtes que et pots instal·lar al mòbil, tria l'emissora de Lleida, i també ho has de fer si ho fas a través de la web www.cope.es, emissió en directe, i també pots triar l'emissora de Lleida. Què tal? Estem a 24 graus avui dimecres, dia 24 de setembre del 2019. 24 graus a la ciutat de Lleida, el territori és molt més ampli i per això busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Estem a dimarts, avui ens visitarà, estarà amb nosaltres d'aquí uns minuts, la Mari Carmen Salvador. Amb ella ja sabeu que fem memòria, recordant doncs, el que passava una setmana com aquesta, però de fa 25 anys, l'any 94... També parlem de barris amb el Cosme Garcia i obrim la finestra dels records del Joan Bellmunt. Tot això fins a arribar a la una. A partir de la una comencem el migdia de Lleida amb l'espai gastronòmic i a dos quarts de dues la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans busquem aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida, però aniran creixent alguns núvols durant les properes hores, sobretot al final del dia, que ens poden deixar algunes pluges dèbils a la Vall d'Aran i a la divisòria del Pirineu. Les temperatures pugen 33 graus a Balaguer i a Lleida, 30 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. El vent bufa de l'oest fluix amb algun interval més moderat a l'oest de la província. Per demà dimecres tindrem el cel més ennuvolat amb probabilitat d'algunes precipitacions dèbils a la Vall d'Aran i a la divisòria del Pirineu des de primera hora del dia, i les temperatures baixaran, arribarem als 29 graus de màxima a Balaguer, 28 a Lleida, 27 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. El vent bufarà de l'oest fluix a moderat a la meitat sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Jo hi ha coses que veig que no les aprenem, encara que ens les repeteixin mil vegades.
Cope Lleida. Estàs informat.
Aviam, que la alta velocitat directament no té per què matar-te o desembocar en un accident de trànsit, és cert. Amb això hi estem d'acord, i fins i tot el cap d'àrea de la zona de Lleida dels Mossos d'Esquadra, que va estar aquí amb nosaltres, va dir exactament el mateix. Ara bé, que els límits de velocitat estan per alguna cosa. I que si tens qualsevol imprevist, no és el mateix anar 90 que anar 180, això també és claríssim. Per tant, ull. Aquest cap de setmana a Lleida, els Mossos d'Esquadra, tampoc hi han estat tot el cap de setmana, han caçat a 3 conductors a la xarxa viària lleidatana, a diferents punts, tots a més de 180 km per hora. És que clar, després surt un imprevist, és que no queda ni cotxe. És igual si és modern o molt segur, és que no en queda. Un l'han enganxat a 214 km per hora, l'altre a 189 km per hora i el darrer a 180 km per hora. Que no ens ho han dit vegades, eh? Que ja ho sé que és molt avorrit, que jo sóc el primer, que anar de Lleida a Barcelona per autovia 120 amb els cotxes d'avui en dia és un avorriment. Però de moment no ho han canviat. Quan canviïn la norma, quan canviïn la llei, doncs ho podrem fer. Però de moment no ho han canviat. És a 120? Doncs a 120. Detingut també per calar foc a diversos contenidors a Lleida. La Guàrdia Urbana ha sorprès el presumpte piròman quan intentava incendiar un contenidor d'envasos al carrer Sant Ruf. Mira, jo no sé, no dec de tenir inclinacions piròmanes i suposo que no entenem quin gust o quin plaer tenim a l'encendre un contenidor, però ja està bé, eh? Perquè si tens el vehicle al costat, ull, que no serà el primer vehicle que s'acaba cremant. No serà el primer que s'acaba cremant. Obrim la plana judicial. Demanen 7 anys i mig de presó un veí de la Seu d'Urgell acusat de vendre cocaïna en el seu bar. El judici serà a l'Audiència de Lleida dijous 26 de setembre.
Cope Lleida. Estàs informat.
Canviem de tema. Més de 700 persones van rebutjar a Lleida les detencions de 9 membres dels CDR. Prop de 300 es van concentrar davant de la subdelegació, s'hi van dirigir fins a la seu del PSC i s'hi van sumar després a la cantada a la plaça Paeria. Recordem que ahir s'anunciava una operació que va culminar amb la detenció de 9 membres del CDR, de moment acusats, el que passa és que, clar, encara no se sap exactament, però acusats doncs, de terrorisme, de tinença d'explosius, etc, etc. Veurem com desemboca tot plegat. A Lleida Ciutat, l'Ajuntament de Lleida bonificarà fins al 50% de l'IBI als veïns que instal·lin energia fotovoltaica. La Paeria aprovarà en el proper ple declarar l'estat d'emergència climàtica i es crearà l'Agència de l'Energia de Lleida. Doncs mira, no em sembla una mala notícia, la veritat. Ara veurem com s'articula tot plegat, perquè el titular és molt maco, però veurem després com s'articula, és a dir, hi haurà facilitats, hi haurà menys burocràcia, n'hi haurà més, et moriràs esperant els permisos, hi haurà limitacions, hi haurà un fons finit i quan s'acabi s'ha acabat. Veurem com va tot plegat, i el que sí que podem fer és fer-li una entrevista al Sergi Talamonte, que és el regidor de Transició Ecològica, perquè ens expliqui aquesta iniciativa a fons. Recordem que es durà al ple d'aquest divendres i on s'ha de votar, declarar l'estat d'emergència climàtica i crear aquesta agència de l'energia de Lleida. Encara amb crònica política, Junts per Catalunya a la Diputació de Lleida assegura que els ajuts directes que s'han otorgat amb zero opacitat i amb tota la legalitat. El grup felicita el Comú de Lleida per voler fiscalitzar el govern de la corporació i convida a la seva diputada a assistir a les juntes de govern. Recordem que el Comú de Lleida va denunciar que havia trobat relació entre l'atribució de prop d'un milió d'euros d'ajuts directes a municipis del mateix color polític. Junts per Catalunya ha dit que no hi ha hagut cap mena d'opacitat i que tot és legal. Que tot sigui legal no vol dir l'altra cosa, o no té per què negar l'altra cosa, però vaja, a priori tot bé. La setmana en la que tindrem doncs, les festes de tardor i la fira de Sant Miquel, hi ha un altre gran protagonista i és la fruita. I és que Assaja repartirà fruita dolça entre els visitants de la 65a Fira de Sant Miquel de Lleida. L'organització repetirà aquesta iniciativa que té per objectiu promocionar el consum d'aquest producte, que sempre ho he dit, si a Lleida no tenim costum de menjar fruita, és que no anem bé. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I abans de parlar d'esports, recordem una notícia que s'ha sabut avui, i és que Francesc Guillaumet serà el nou director del diari La Mañana. Pren el relleu d'Ignasi Calvo, que deixa el càrrec per ser el nou cap de comunicació de la Diputació de Lleida. I amb esports, direm que Pierre Oriola, el campió del món, va rebre ahir l'homenatge de la ciutat de Tàrrega i també del Club Natació Tàrrega, on va fer els primers passos al bàsquet. La recepció va constar en dos moments, la recepció consistorial, la més seriosa per entendre'ns, i després un bany de masses al pavelló. Pierre Oriola va donar les gràcies a tots els targarins, va dir també que era un orgull estar amb tots ells i que aquesta medalla d'or també és vostra.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Toda la información al detalle.
De cerca.
Un análisis minucioso.
Sin filtros.
A partir del 9 de septiembre, las mañanas de 13
se hacen mucho más grandes.
La lupa de la mañana. De lunes a viernes, a las 2 menos 20 de la tarde, en 13.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Doncs sàpiga que amb aquesta sintonia marquem l'inici d'aquest espai que condueix la Mari Carmen Salvador i que aquí saludem perquè ja està aquí amb nosaltres. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Mari Carmen Salvador ja sabeu que... anava a dir, a part de cantar per antena, no. Això ho fèiem. Això ho fèiem. Ara ja no ho fem.
Val.
O ho vam fer, això. A part d'això, ja saps que fa uns anys, unes temporades que ens està acompanyant amb aquests espais de fer memòria, que són tan macos. A vegades és entranyable recordar no només la notícia en si, sinó el que qualsevol de nosaltres estàvem fent quan es va donar aquella notícia. Hi ha notícies que no, que són... lleugerament atemporals, però n'hi ha que són de successos concrets que mira, jo recordo sempre el tema de l'any 82, el tema de la riuada.
Sí.
Jo era bastant jove, però jo recordo exactament el que estava fent el moment en el que l'aigua va començar a tocar la part de dalt del Pont Vell.
Jo la vaig veure.
És que no estava lluny, que ho estava veient, de lluny ja, perquè la Urbana ja ens va fer marxar.
Jo la vaig veure des de la barana, perquè nosaltres estàvem de guàrdia, era l'emissora que ens vam quedar de guàrdia dia i nit durant una setmana, perquè Ràdio Lleida es va quedar sense llum i es van inundar, perquè estàvem prop del riu. Doncs, i a la matinada, a les 4 del dematí, el director de l'emissora, que era mossèn Salvador Giné, i alguns companys, ens vam apropar per veure, per poder informar, i vam trobar la policia. Llavors el director es va apropar al policia que hi havia i li va dir: soc el director de l'emissora, venim per veure com està, per informar de la veritat, i mos va deixar apropar pues, quasi fins a la barana. Llavors vam veure com venia el riu a punt de besar la barana, portava de tot, portava teulades, portava arbres, portava tocinos morts, portava de tot.
És que a part de la força de l'aigua és tot el que arrossega.
Era impressionant, eh? Era com si fos lo mar, com si fos... que és oles, amb una platja, però perquè de la força que portava aquella aigua. Per tant, vaig ser, mira, vaig estar a primera línia.
A primera línia, com ha de ser. Doncs per això dic que aquest espai, a part de curiositat, i escolta, l'any 94, la quarta setmana de setembre, que és el que escoltarem avui, doncs igual escoltes, tu que ens escoltes des de casa, des de la feina, des del cotxe, una notícia que et fa tornar enrere i dir: ai, caram, mira, jo estava fent això, o... el que sigui. Doncs per això ho fem, eh? Perquè la memòria també s'ha d'exercitar. Mari Carmen, quarta setmana ja, sí, del mes de setembre.
Ja anem acabant setembre.
Portes de festes de tardor, mira, per buscar-li la part bona, per entendre'ns. Què passava l'any 94, a veure?
Bé, la paeria va convidar el trasllat als paradistes del mercat de Santa Teresa, els va convidar a canviar, i van oferir als comerciants la possibilitat d'ubicar-se a d'altres mercats. Això va donar molt que dir, molt que fer i molta tinta a tots els diaris, o sigui, tant a la premsa escrita com a la ràdio, etc, etc. D'altra banda, el president dels paradistes del mercat, Josep Maria Puigpinós, va deixar molt clar que els paradistes que mantenien els seus llocs de venda en aquest mercat no estaven disposats sota cap concepte a canviar la ubicació i apostaven per continuar en aquest mercat del centre històric de Lleida. Per tant, doncs hi va haver molta polèmica i durant molt temps en parlarem. L'alcalde de Vilanova del Segrià va tancar el poble al pas de camions. Van creuar un tractor en aquesta població per impedir la circulació de vehicles pesants. L'Ajuntament assegurava que els vehicles sobrepassaven el límit del pes del municipi, que eren 26 tones. El constructor es va queixar d'un tracte discriminatori per part del consistori. Mm. El govern va proposar passar la festa de la Constitució, del dia 6 de desembre, passar-la al dia 9 de desembre, per poder enllaçar amb la festa de la Immaculada i evitar la fragmentació de la setmana. El conseller de Treball de la Generalitat, en aquell moment Ignasi Ferreres, es va mostrar conforme amb el canvi, però va sol·licitar que el dia de la Constitució no fos festivitat laboral a Catalunya, sinó solament institucional, per poder celebrar les festes tradicionals catalanes que quedaven fora, o sigui, substituir-la per una festa tradicional catalana.
A veure si ho entes. O sigui, volien fer festa les institucions només, els altres a treballar igual...
Aquí...
És que, de veritat, que Déu-n'hi-do. Bueno, total, que
no
al final...
fos festivitat laboral a Catalunya.
Ja.
Solament de les institucions.
Sí, exacte. No sigui que els pobres que descansin. De totes maneres, no es devia de fer.
No,
es va fer segur, perquè jo és una reivindicació, home, no tant de fa 25 anys, però que dic sempre, els festius tots han dilluns i ja està, no cal tanta història.
Perquè ells volien que el 6
perquè la gent no fes l'aqueducte.
No fos feliç, o sigui, no fos laboral, no fos festivitat laboral, perquè aquella festa es pogués fer alguna altra festa tradicional catalana substituint la festa del 6 de desembre.
Al final sempre és el problema de que això és més dels d'allí i això és més dels d'aquí. Però quins problemes que tenim, de veritat, eh?
Continuem. L'alcalde de Solsona, el senyor Ramon Llomà, en aquells moments, l'any 94, va rebre insults que el tractaven de català de merda, amb perdó de la paraula. Amenaçaven de mort a l'alcalde de Solsona perquè no havia col·locat la bandera espanyola al balcó de la façana de l'Ajuntament durant la celebració de la Diada i per la festa major de la localitat. Per tant,
ja tenien problemes amb banderes?
Amenaçar de mort...
Fa 25 anys?
Sí.
Però,
a Solsona.
Quants problemes i quantes vides s'han endut uns draps pintats de color?
Sí, pues així.
Perquè al final és així. Escolta, Mari Carmen, va, que si no m'oblido de la sorpresa que,
pues venga,
que vam
va.
Dir que faríem.
Quina música m'has posat sempre, avui?
Mira, a veure si et sona. Aquesta l'he triat jo avui,
sí.
Aquesta l'he triat jo. Però és de l'any 94, eh?
Sí.
Això sonava el 94.
I a més me la posa marxosa com a Rabà Benavent.
Ai. No, mira, això és un grup, és un duet, que són de Suècia i que l'any 1994 van treure un treball que portava per títol Crash Boom Bang i del qual un dels singles va ser aquest, el Sleeping in My Car.
Molt sonat, molt punxat.
Saps qui són?
Roxette. Ui.
Aquesta
se va
sonar,
punxar,
eh?
Aquesta i moltes, eh? Sí, vull dir, van sonar en aquells moments, jo portava a l'FM els musicals i el vaig punxar moltes vegades.
Jo, Roxette, com que m'agraden tant, al veure el llistat de l'any 94, dic, home, l'hem de fer anar, aquesta. Bueno, doncs això sonava l'any 94, també, perquè al final el que volem és que no només de notícies viu l'home, la persona,
l'home o dona,
sinó també recordar música. Mira, durant tot el curs anirem posant cançons que van sonar l'any 94. Però seguim, sí. Mari Carmen, a veure què passa més.
Pues mira, Lleida va registrar en un dia més pluja que en tot l'any.
Ah, mira.
No plovia d'aquesta manera des de les tronades de l'any 92, en què la ciutat es va arribar als 66,05 litres per metre quadrat. Ja no es recordaven de l'any 82, sinó que anaven al 92, perquè, claro, el 82, déu-n'hi-do, però no va ser una pluja molt intensa al 82, sinó que va ser diferent, doncs van vessar els llacs de la muntanya. Mm-hmm. Però el 92 sí, que doncs hi va haver molta pluja i doncs aquell any, el 94, es va arribar als 66,05 litres per metre quadrat.
Que l'aigua és vida, que no sobra mai.
Ara, un dia.
El problema és com ve de patar.
Sí. El cupó de la 11 va repartir a Lleida un premi de 100 milions de pessetes. Manel Pané va ser el que va vendre el cupó i va manifestar que sempre es quedava alguna papereta, però que aquesta vegada
no.
Els va vendre tots.
És que això és la llei de Murphy. O sigui, és la llei de Murphy. Tota la vida venen un número i quedant-se una participació i l'any que no és l'any que toca.
Exactament.
No em diguis que el destí no està rebuscat, eh?
També en aquell moment la Fira de Sant Miquel va donar símptomes del final de la crisi. El ministre d'Agricultura, que va inaugurar la 40a edició de Sant Miquel, ho va fer en un clima d'optimisme per la recuperació del sector. I en aquells moments també van ingressar a presó 4 detinguts per narcotràfic. La policia vigilava amb un vídeo els moviments de la presumpta xarxa i utilitzaven un pis al carrer Alzamora per comercialitzar les substàncies estupefaents. Un individu contactava amb clients des del carrer i un altre vigilava per si venia la policia. O sigui, ho tenien tot molt ben muntat.
La veritat és que hi ha coses que no canvien mai, eh?
L'Associació de Veïns de Santa Teresa també era notícia perquè van demanar a la paeria que suprimís l'ARI. El president dels veïns de l'Associació de Veïns de Santa Teresa va manifestar que solament servia per tapar-nos la boca. El dirigent veïnal va manifestar que 50 milions no eren suficients per solucionar les deficiències del casc antic. Els veïns reclamaven l'aula de teatre per disposar d'una sala d'usos múltiples, gimnàs cobert i una biblioteca. I continuem, després de 159 anys, el santuari de Santa Teresina l'any 94 va recuperar les seves campanes.
Ah.
Es van instal·lar el 26 de setembre del 94. L'alcalde Antoni Siurana va tenir l'honor de ser la primera persona, doncs, que va fer repicar les campanes. Continuem. Jordi Pujol va advertir al Senat de lo perillós que era marginar el català. Per primera vegada, al Senat es van escoltar diferents llengües autonòmiques. Pujol va demanar comprensió per garantir un respecte i una solució al fet diferencial de Catalunya. Van recomanar també a la Paeria que canviés de forma radical la seva imatge. Un sondeig a diferents personalitats aconsellava un buidat dels continguts i començar de zero.
Bé.
I aquí tenim música, el grup musical lleidatà Rosa Rojas,
ah,
que el recordaran,
sí,
moltes persones.
Xavi Roma i més.
Exactament. Van tornar a la plaça de Sant Joan, on van aconseguir un èxit sense precedents des de l'any 91. Van presentar el seu nou LP, Piel de Tambor, i van actuar vestits amb la samarreta de la Unió Esportiva Lleida.
Mira. Mira,
sí, sí. I a més la Boira va fer acte de presència, bueno, a Lleida també per primera vegada.
Al setembre.
A la tardor del 94, no, sí, efectivament.
És que no es veu l'hora, la Boira.
I avui acabem, doncs, acabem amb una història molt bonica, com m'agrada molt al Ricard, que sempre sigui com...
Va, vinga, sí, la curiositat.
És
o la...
És una curiositat, sí. I a més és, no ens en recordem, després de tants anys, però va ser molt sonat. Doncs l'estàtua d'Indíbili Mandoni, de l'Arc del Pont, no representa els dos braus guerrers i l'ergetes.
Ah, no?
No, l'ergetes. Almenys l'artista que va fer l'original, a partir del que es va fondre, l'estàtua actual mai es va batejar amb aquest nom. Ah. Aquesta afirmació és la primera que es desprèn després d'una consulta a la veterana enciclopèdia Espasa en un tom que data de l'any 1926. El conjunt escultòric, una de les senyes de més reconeixement exterior, de les senyals,
sí, 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 home,
de reconeixement de Lleida, de la ciutat de Lleida,
a part de la seu vella,
es va tornar a posar en aquells moments de moda després de que un dia va ser retirada de la seva, del seu monument per reparar-la. La van tindre que treure.
I llavors tothom la va trobar a faltar.
No, llavors és quan va començar la polèmica. La falcata, que és una daga energeta, que és el principal motiu de la discòrdia, era el principal motiu de la discòrdia, per saber si ho eren o no ho eren, tot el que es havia dit fins a aquell moment era plausible, però unes falcates com les que ostenten,
bueno, tenen.
Els dos guerrers que tenim a l'Arc del Pont, doncs ens deien que no portaven els models dels museus vaticans, que cap soldat romà les portava, aquestes falcates, i que eren genuïnes, eren genuïnes i lergetes, i en definitiu és el que podien demostrar que el que es volia pretendre en aquell moment era efectivament les dos cèlebres caudillos, els dos Indíbili i Mandoni,
sí,
que eren legals i que eren citats en les cròniques romanes de la Tercera Guerra Púnica.
Mira.
Per tant, se van dir que no, que si la història d'una estàtua no era, que l'escultura de l'Arc del Pont no representava una realitat, en realitat els dos guerrers i les lletres, i al final, després de molt mirar a la enciclopèdia, després de molt parlar, van dir, bueno, vale, pues són,
bueno, si
pues
avui...
són els dos guerrers i les lletres.
Si avui en dia tampoc ho tenim clar. En fi. Mari Carmen,
vale.
Bona setmana.
Igualment a tothom.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el Made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Si ets dels que al matí pren un cafè sol i prou, no cal que vinguis. Si per dinar et menges un sandvitx envasat, no cal que vinguis. I si al cap de setmana agafes el primer que trobes a la nevera, no vinguis. Oh, sí! Vine i descobreix el plaer d'esmorzar, dinar o sopar a la Roca del Cor. Ara nova gerència. Fem esmorzars de forquilla a partir de les 9 del matí. Tenim menú diari i carta cada dia. I al cap de setmana, cargols, carn, peix a la brasa de llenya. La Roca del Cor. Carrer Alfred Parenya 56. 609-481-327.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
I el moment que arribem a tres quarts d'una és el moment també, els dimarts, en el que avancem parlant de barris, Cosme.
I ens fiquem a caminar amb el meravellós món del moviment associatiu veïnal. Avui anem a parlar de barris, també, Ricard. I per què? Perquè tenim barris que són molt actius en quant a la seva realització d'activitats festives, lúdiques i culturals. Altres més reivindicatius. I avui ens volem anar a un barri que va canviar de president, encara fa un any, i que parlarem amb José Carreiro, que és el president de l'Associació de Veïns del Secà de Sant Pere. I ell ens parlarà de tot el que estan fent i tot el que tenen previst de fer. José Carreiro, benvingut i bon migdia.
Buenas. ¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo hace que tú estás ahora como presidente después de Julián Garrido en la Asociación de Vecinos del Secá de Sant Pere?
Bueno, ahora ya era unos 6 meses, 7 más o menos.
7 meses, los sí. Cuales, supongo que has cogido el testigo de Julián Garrido y que ahora, hay que seguir trabajando y supongo con nuevas realizaciones y nuevos proyectos, ¿no?
Sí, se están haciendo varios proyectos y sí, estamos luchando cada día con más cosas y buenas.
Carreiro, ¿qué tenéis vosotros como punto de mira? ¿El barrio en este momento es un barrio en el que hay mucha emigración? ¿Es un barrio dormitorio o es un barrio de aquellos activo todo el día?
Bueno, hay emigración, hay bastante, un poco de todo, como dices. De dormir no, pero de los otros más o menos.
¿Y es un barrio joven o es un barrio mayor?
Joven. Ahora empieza a ser joven.
¿Está viniendo gente joven?
Sí.
¿Se puede comprar un piso barato ahí o no?
No hay.
¿No hay piso?
Es el problema que tenemos, que no hay.
¿No hay edificación?
No.
¿Habéis hablado con urbanismo del ayuntamiento para ver si hay alguien que esté interesado en los terrenos que tenéis por ahí?
Es un tema que habrá que hablar. Ya va a ver, sí, porque hay gente, me consta que hay familias que me dicen que no tienen sitio, que quieren mirar pisos y en ese caso no encuentran.
Quisieran cambiarse de piso porque ha quedado muy anticuado y quisieran alguna nueva edificación, ¿no?
Eso es, por ejemplo.
¿Y las calles del secano y la iluminación y la limpieza, cómo lo tenéis?
Bien. Desde que está el regidor con nosotros... Bien, porque no hago más que repetirle, oye, me falta esto, oye, hay que hacer esto, Sergio, hay que hacer... Y bien, que implica mucho.
Muy bien.
Estamos en ello.
Sergio González es vuestro responsable de barrio.
Sí.
Muy bien. En cuanto a la seguridad, ¿cómo lo tenéis en el barrio Seca de San Pedro? ¿Es un barrio seguro o hay gente también de aquellos que buscan lo ajeno y además algunos incívicos?
Como en todos, me imagino como en todos lados, sí que hay, como en todos lados. Es una cosa que me he propuesto intentar cambiar y arreglar y veremos si puedo. Pero bueno, es un proyecto que tenemos que hacer para que los jóvenes se impliquen en hacer cosas buenas y proyectos que estén ellos implicados para que se olviden de incivismos y cosas que están haciendo.
Prácticamente en este barrio tenéis una entidad deportiva muy fuerte como es la EM, aparte sí. También tenéis la propia parroquia que por sí sola tiene muchísima actividad o la comandancia de la Guardia Civil, ¿no?
Uh-huh.
Estos. Supongo que hacen venir mucho público, ¿no?
Sí, incluso este mes que entra, el día 5, tenemos una exhibición de perros que lo organiza la
comandancia de la Guardia Civil, ¿no?
Junto con la comandancia, sí.
Es una cosa bonita que el día 5, ¿y a qué hora? Porque hay gente que esto les gusta, ¿no? No es una cosa muy vista.
Sí, a las 11 de la mañana. Hacemos en el parking del pabellón de Juanjo Garra. Allí hacemos la exhibición.
Muy bien, ¿es entrada gratuita?
Sí, sí.
O sea, quien quiera ver la exhibición de perros amaestrados, ¿son de la Guardia Civil estos perros o son particulares?
Sí, sí, son de la Guardia Civil.
Es decir, que nos dicen cómo pueden desactivar explosivos, correcto, cómo pueden... personas que están inconscientes, todo esto lo tienen. Yo he visto exhibiciones de estas y son verdaderamente muy interesantes. Día 5, sobre las 11 de la mañana, ¿me dices?
Sobre las 11 de la mañana, sí.
En el pabellón Juanjo Garra. Hablando del pabellón, ¿lo utilizáis mucho vuestra entidad? Porque esto era un pabellón a partir entre Balafia, vosotros y bueno, y algunos otros que también lo utilizan.
Bueno, pues es un tema que ahora lo estoy tratando mucho con el ayuntamiento. Con Sergio mucho, porque con los socios que ahora somos no podemos meternos en ningún sitio del secano, no hay ninguna sala habilitada para 350 y más que se están metiendo. Y necesitamos el Juanjo Garra, como mínimo el hall, para poder meter a tanta gente. Y estamos utilizándolo para eso, y aparte pues cosas que está haciendo la asociación de deporte también, utilizándolo ahí.
¿La gente se la cree suya, la entidad vecinal, o no? ¿Os vienen a preguntar cosas o no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
¿Se asocian mucho o no?
Pues sí, desde 105, 110 que éramos, somos 340 y pico ya, ¿eh?
O sea, que estáis subiendo en socios.
Sí, 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 mucho, mucho.
Habéis hecho una campaña de captación de socios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, entonces la gente, ¿qué es lo que os pide más? ¿Actividades para la gente mayor, para la gente joven?
Jóvenes.
¿Fiestas o qué os piden?
No, de todo un poco, porque hay jóvenes, hay más pequeños, más jóvenes, pues esto, según edades, pues hay más, piden más o unas cosas u otras.
¿Estáis más vosotros por lo deportivo, por lo cultural, por lo folclórico o por las fiestas?
Cultural.
Más cultural.
Sí, sí, yo lo cultural es un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo, Cosme. Lo que pasa es que el cultural me interesa mucho.
Es decir, subimos aquello que se decía desde el plano, subimos al secano, ¿no? Y vosotros bajamos a Lleida, que se decía, ¿no?
Eso es.
¿Hoy en día se sigue diciendo o no?
No, pero bueno.
Quizás los más de abajo decimos subimos al secano, ¿no?
Sí.
Hombre, porque la subida es pronunciada.
Sí.
Se había hablado inclusive de la parte de atrás, que se tenía que hacer aquel enlace de eso.
Era importante que lo hicieran, eso sería importante, evitaría mucho desahogo de coche aquí, mucho.
¿Las plazas cómo las tenéis?
Las plazas, bueno, bastante bien.
¿Sí?
Hay que, sí, alguna cosita se tendría que reformar, pero bueno, ya la semana que entra tenemos una reunión con el Sergio para dar un paseo en todo el barrio y algunas cosas que tenemos pendientes para comentar, pues las comentaremos aquí.
Hablas del concejal de barrio, pero yo me pregunto, ¿las formaciones políticas después de las elecciones suben por aquí a saludaros y a preguntar las inquietudes o no?
De momento aún no han venido.
No han venido, ¿no?
No te puedo decir lo contrario.
No tardarán, que vienen elecciones, sí. No tardarán.
Digo yo.
Están en ello.
Seguro.
Llevamos 4 años que cada año vienen, ¿no? Porque sí. Ha habido 4 elecciones, pues 4 veces que vienen, ¿no?
Bueno, a mí no me ha tocado, ¿ves? No me ha tocado, como soy nuevo, pues no me ha tocado. Que me tocará, seguro, pero ahora de momento no me ha tocado.
Además, sois gente inquieta, porque estáis participando y colaborando con otras entidades. Es decir, os vimos en la Feria de Abril, os hemos visto colaborando en la Mariola. Uh-huh. Sois gente muy activa, ¿no?
Sí, mira, ayer estuve jugando una butifarra también en la partida de Grañena. Que por cierto no la llevamos, nos llevamos el campeonato de butifarra.
Bueno, o sea que,
bien, sí, estamos, de verdad que sí, que estamos, me gusta que los barrios se junten, incluso tengo pensado hablar con la FARC a ver si podemos hacer una feria de barrios, me interesaría mucho.
Bueno, ara ja tenemos que anticipar aquí, pràcticament volem anticipar en aquest moment que està fet ja el llibre del moviment associatiu veïnal, amb el qual, bueno, se farà la presentació properament. Toni Baró ens ho explicava, i aquí ho va dir, en primícia. Pràcticament el llibre ho té a la mà, el Toni Baró, i, bueno, doncs allí hi ha persones que parlen, com el primer president que va haver a la FAB, de les associacions de veïns de la FAB, que va ser l'Àngel Ros, i suposo que estarà també a la presentació. Hi ha altres moltes persones, en Joaquim Mateu, Emilio Subías, Jacinto Pernia, gent històrica del moviment associatiu veïnal, no?
La veritat que sí. un histórico.
Históricos, históricos, sí. Pero si tú destacaras algo del movimiento vecinal, ¿tú crees verdaderamente que está en un momento álgido o hay un poco de aquello de descontento o quizá desanimación?
No, la gente está cambiando, está cambiando.
¿Para bien o para mal?
Yo creo que para bien, yo creo que para bien. La gente cambia, somos así. O sea, cuando hay novedades, cuando la gente ve novedades, cambia. Cuando no es una novedad, pues oye, ya está bien lo que hay, es igual que la política, ¿no? Pues si ya de lo que tenemos es lo que tenemos, pues ¿para qué movernos? Cuando uno ve que cambia y las cosas verdaderamente cambian, la gente se anima.
Por ejemplo, quieren salir
a la calle.
Uno de los cambios que quieren hacer, y todas las semanas lo voy a reivindicar en este tiempo de radio, quieren eliminar las pubillas. Y esto hay muchos barrios que no lo van a permitir.
A ver, yo creo que ya no nos toca ni a los barrios, ¿no? Vamos a suponer. ¿Cómo puedes cambiar una tradición? Es que no somos nadie para cambiar una tradición, digo yo, no sé. Si hay una historia, ¿la historia qué? ¿La podemos coger y olvidarnos de ella? Yo creo que eso no entra. Bueno, a mí no me entra, a los demás no lo sé. No me entra en una cosa así.
Ya.
Bueno, cada uno decidirá lo que quiera. Yo, mi historia la tengo yo y nadie me la cambiará.
O sea, lo que está claro es que si en el Ayuntamiento de Lleida no quieren hacer pubillas, los barrios no renunciarán a atender sus pubillas, ¿no?
No.
Y Hereus, quien quiera ser Hereu, que eso no es ningún problema, ¿no?
Pues, igual, eso no discriminamos.
Para acabar, si tuvieras que ahora el señor alcalde, el padre en cap, te estuviera escuchando, Miquel Puello, y le tuvieras que pedir algo para el barrio, ¿qué le pedirías? Como si fuera la carta a los Reyes.
Bueno, pues que venga a verme, que no me ha venido a ver todavía. Ah. No, y alguna cosa, algún pabellón le pediría.
Un pabellón, pero
un pabellón
en el propio secano, ¿no?
En el propio secano.
Porque sí. Terrenos hay.
Terrenos hay.
Terrenos sí, hay los, ¿eh? Terrenos hay
sí,
los,
sí,
¿eh?
Sí, terrenos los hay. Bueno, la verdad que sí. Y bueno, Cosme, no sé si lo sabes, que hacemos la de esto de terror. Y hay mucha gente implicada del barrio que quieren ayudar para meter miedo a Lleida, o sea que...
¿Cuándo se va a hacer la jornada de terror?
El día 31 y el 1 de 31 de octubre y el 1 de noviembre.
Halloween, vamos.
Halloween, sí.
Halloween a la lleidatana.
Sí, pero será muy guapo, no te lo puedes perder, ¿eh?
Bueno, nada, no soy yo mucho de estas cosas, pero yo soy más de procesiones y la gente lo sabe y no voy a cambiar. Pero bueno, ¿quién te dice que un día aparezco por ahí disfrazado y nadie me ve? Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, a tu i a tota la gent de la Junta Directiva del Secà de Sant Pere, i a seguir treballant, que això és molt important.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, pues hemos tenido hoy, ya veus, Ricard, el president de l'Associació de Veïns del Secà de Sant Pere, que ens ha donat la seva visió. Jo tinc un correu per tots els que escoltin i vulguin fer propostes o que fem preguntes.
Venga.
cosme@copelleida.com, el WhatsApp del meu director i cap d'informatius, Ricard Álvarez, ara els hi dono.
Vinga, 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Vinga, finestra dels records, com sempre, per arribar a la una amb el Joan Bellmunt, amb totes les seves vivències i experiència per moure'ns pel territori, pels records, per llocs, per persones.
Mira, avui farem una divulgació, que no cal que la fessin, perquè per si sol, o per si sol el lloc ja es divulga per si mateix.
A veure.
Però parlarem de l'espai cultural dels canals d'Urgell. És un espai a Mollerussa que val la pena, ens aporta, vull dir, la coneixença de tota la construcció del canal i com era el territori, i que hi ha molts escolars que la visiten, molta gent que la visita, però nosaltres avui, tot i aquesta gran divulgació que ja té, en farem aquesta menció. Cal dir que l'entrada a l'espai cultural dels canals d'Urgell, a Mollerussa, se'ns mostra la terra seca, àrida, dels temps en què no s'havia construït el canal, i també el carro, el mitjà de transport d'aquesta terra en temps no gaire llunyans. Ara, el carro reposa al museu. Tot i això, les seves mares semblen esperar que hi arribi la mula, i un cop enganxada l'estiri de nou per aquests camins i guarets del Pla d'Urgell. Seguint la visita al museu, trobem la reproducció de la mina de Montclar. El canal d'Urgell travessa la serra de Montclar per mitjà d'una impressionant foradada, coneguda com la mina de Montclar. La longitud del túnel, totalment recte, és de 4.917,6 metres, la seva amplada a la base de 5.15 i l'altura de 5.47. La mina es va començar a construir al maig de l'any 1856 i es va acabar al setembre de 1860. Per facilitar l'accés a l'obra i a la vegada poder treure a l'exterior la terra i les pedres de l'excavació al llarg del recorregut de la mina, es van perforar 13 pous. L'obra va ser d'una envergadura extraordinària perquè tot s'hagué de fer a força de braços. Per resoldre la qüestió de la mà d'obra, hi van fer anar a treballar presidiaris condemnats a treballs forçats, la majoria dels quals eren dels penals de Tarragona i de Burgos. Tot el recorregut per l'espai és una perfecta posada en escena del canvi del territori i els seus cultius, amb l'arribada de l'aigua. És un espai didàctic i pedagògic, d'obligada visita per a joves i ple de records per als més grans. Per tant, us convidem a visitar l'espai cultural dels Canals d'Urgell. I per acabar, diu la dita, quan el setembre és a la fi, la garrofa a collir.
Hi ha coses, que es fan al setembre?
Moltes coses. Ja és el pas abans de que arribi la tardor profunda i l'hivern en què tot quede mort.
Sí, senyor. Ja són les últimes cuetades. Gràcies, Joan.
Adéu.
Senyals horaris, arribem a la una i després seguim des del migdia a Lleida.
La una, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Banco de España rebaja con fuerza las previsiones de crecimiento de nuestra economía ante el aumento de la incertidumbre. Descarta de momento una recesión, Joaquín Birmanos.
El Banco de España certifica el frenazo con una fuerte rebaja en las previsiones de crecimiento del PIB de aquí a 2021. Para este año el recorte es de 4 décimas hasta el 2%, sí, por ese aumento de la incertidumbre externa e interna. ¿Estamos a las puertas de una recesión? Por ahora no, según su director general de Economía y Estadística, Óscar Arce.
Nuestro escenario central no es de recesión. Si se acumulan, digamos, factores negativos uno tras otro, pues lógicamente no es descartable que en algún momento del futuro, más o menos distante, pueda tener lugar una recesión. A corto plazo, salvo que suceda algo absolutamente imprevisto, la probabilidad de que eso suceda es francamente muy pequeña.
El Banco de España insiste en que el impasse político que tenemos no es bueno, lamenta el tiempo perdido para hacer reformas.
Como te venimos contando, el Tribunal Supremo ha avalado que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos, decisión que han tomado por unanimidad los 6 magistrados encargados de estudiar el recurso de los nietos del anterior jefe del Estado. La sentencia llega en plena precampaña electoral. Ya se están produciendo las primeras reacciones. Pedro Sánchez en Twitter y desde Nueva York, donde tiene lugar la cumbre del clima de la ONU, ha mostrado su plena satisfacción por esta decisión del Tribunal Supremo. Y en la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta Carmen Calvo, que esta mañana le decía a Herrera en COPE que no tenía sentido que la tumba de Franco fuera un mausoleo.
No hay un solo dictador, ni uno, ni en Europa, ni fuera de Europa, que no tenga una tumba discreta, la que ha indicado.
Hombre, Lenin, por ejemplo.
No, pues ninguno, y desde luego lo que no puede ser la democracia. Bueno, estoy hablando de las democracias europeas con las que nosotros nos comparamos, evidentemente.
La entrevista completa de Carlos Herrera con la vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Carmen Calvo, la puedes volver a escuchar íntegra en nuestra página web, en cope.es. Y desde el Valle de los Caídos, donde se encuentra una unidad móvil de la cadena COPE, recogemos opiniones para todos los gustos. De momento, tranquilidad.
Si se enterró aquí en su momento, y así se decidió, porque hay que sacarlo de aquí.
Aunque yo no fuera franquista, no se pueden profanar los cadáveres. Los cadáveres pertenecen a la familia.
¿Por qué no nos parece bien lo que están haciendo y que le quieran sacar?
Pero creo que si ha estado aquí tanto tiempo, ¿para qué moverle?
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la oposición ya empieza a pedir la dimisión del primer ministro británico, de Boris Johnson. Lo ha hecho el líder del Partido Laborista, Corbyn, después de que el Supremo del Reino Unido haya declarado ilegal la decisión de Johnson de cerrar el Parlamento británico hasta poco antes del Brexit. La decisión da la razón a los demandantes que acusan al primer ministro de querer silenciar a los contrarios a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La plataforma Change.org ha entregado en el Congreso 650.000 firmas recogidas en tan solo 5 días para pedir a sus señorías que renuncien al finiquito al que tienen derecho tras la disolución de las Cortes en esta corta legislatura. Estaríamos hablando de 1,5 millones de euros. A lo largo de la mañana, la Guardia Civil ha interceptado en aguas del Estrecho 2 pateras con una 20 de personas a bordo que pretendían llegar a las costas de Cádiz. Y el Corte Inglés sigue financiando proyectos de investigación contra el cáncer de mama. Además, es el gran patrocinador del concierto Cadena 100 por Ellas, que se va a celebrar celebrar el próximo 19 de octubre en Madrid a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés, Esther Uriol, ha destacado en Herrera en COPE el compromiso del Corte Inglés en la lucha contra el cáncer.
El objetivo principal de este nuevo proyecto consiste en estudiar el papel que juega una molécula que se ha descubierto recientemente y que está relacionada con las hormonas sexuales femeninas, para seguir su ruta de señalización hormonal y determinar así su potencial para descubrir nuevas líneas terapéuticas.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Tenemos que contar una nueva baja en el Real Madrid.
El Real Madrid va a recibir mañana a Osasuna en el Bernabéu en la sexta jornada de Liga y lo va a hacer con una nueva ausencia. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Sí, es la décima lesión muscular en el Real Madrid. El último en caer ha sido Ferland Mendy, con una lesión en el aductor de su pierna izquierda que le va a hacer ser baja para mañana ante Osasuna y, por supuesto, también el próximo sábado ante el Atlético de Madrid. Lesión que deja a Zinedine Zidane sin lateral izquierdo, ya que Marcelo sigue lesionado. El equipo acaba de concluir el entrenamiento con la buena noticia de la incorporación de Isco y Modric con el grupo y hasta horas se espera ya la comparecencia de Zinedine Zidane.
Como digo, comienza la sexta jornada de Liga, lo hace con el Valladolid-Granada a las 7 de la tarde, el Betis-Levante a las 8 y a las 9 el Villarreal mide la crisis del Barcelona, el partido es en el Camp Nou. Vamos a ver cómo responde el equipo de Valverde, lo vamos a contar todo lo que ocurra en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar del trabajo que desarrolla la Iglesia con los niños de la calle en los suburbios de Manila.
Pues sí, el próximo sábado el cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle, va a bautizar a 450 niños de la calle, acompañado por 10 sacerdotes, entre ellos el misionero francés Mathieu Duchesne, que es el director de la Fundación Tulay Cabatán, puente para los niños, que acoge a estos pequeños. En las comunidades más marginadas de Filipinas circula la creencia de que los sacramentos cuestan dinero y eso hace que muchas familias pobres ni siquiera intenten bautizar a sus hijos. Así que la diócesis de Manila y la Fundación colaboran en este gesto para mostrar que no es así, que los sacramentos son para todos. Esta noticia nos dará pie para contar la actividad de esta Fundación Tulay Cabatán, que en los últimos 21 años ha ayudado a más de 55.000 niños en los suburbios de Manila.
Pues si quieres situarte en Manila, El Espejo, a partir de las 2 menos 25 con José Luis Restán. Gracias, José Luis, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez i ara sí, això ja és el migdia a Lleida, des d'ara fins a les 2, però saps que t'acompanyem, de dilluns a divendres des de les 12:20 i fins a les 2. Informació feta amb gent de casa i per casa nostra. Casa nostra, que és tota la província de Lleida. Ens escoltes també a través de les freqüències que tenim a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, a través de les aplicacions gratuïtes que et pots descarregar al mòbil, la de COPE, tria l'emissora de Lleida, o a través de la web cope.es, que també pots escoltar-nos en directe i també pots triar l'emissora de Lleida. En fi, aquests propers minuts, ara farem ràpidament una... Ràpidament escoltarem la previsió meteorològica, també una darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE, l'espai gastronòmic amb el Felip Urbano, i a 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Tenim el nostre número de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180, 664-526-180, perquè ens envies missatge de veu. Escolta, un qualsevol tema, qualsevol història, tu envia'l i nosaltres el posem sobre la taula. Abans de tot, busquem aquesta previsió meteorològica. Hem guanyat un parell de graus. A hores d'ara ja estem a 26 graus, almenys a la ciutat de Lleida, i el que farem és buscar aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida, però aniran creixent alguns núvols durant les properes hores, sobretot al final del dia, que ens poden deixar algunes pluges dèbils a la Vall d'Aran i a la divisòria del Pirineu. Les temperatures pugen, 33 graus a Balaguer i a Lleida, 30 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. El vent bufa de l'oest fluix amb algun interval més moderat a l'oest de la província. Per demà dimecres tindrem el cel més ennuvolat amb probabilitat d'algunes precipitacions dèbils a la Vall d'Aran i a la divisòria del Pirineu des de primera hora del dia, i les temperatures baixaran. Arribarem als 29 graus de màxima a Balaguer, 28 a Lleida, 27 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. El vent bufarà de l'oest fluix a moderat a la meitat sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. La 1:08.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ahir a Lleida més de 700 persones van rebutjar les detencions dels nou membres del CDR. Prop de 300 es van concentrar davant de la subdelegació, es van dirigir fins a la seu del PSC i es van sumar després a la cantada de la plaça Paeria. Bueno, veurem com acaba tot plegat, perquè hores d'ara és d'hora per saber res, més que res perquè les investigacions i els secrets de sumari, etc, etc, ni tan sols han pres declaració encara, doncs no sabem res, però sí que ahir al matí va haver la detenció de nou membres del CDR acusats de terrorisme i presumptament en possessió de plans o de material explosiu. Plana local. L'Ajuntament de Lleida aprovarà bonificacions d'entre el 30 i el 50% de l'IBI per a aquells veïns que instal·lin captadors d'energia fotovoltaica com a mesura per lluitar contra el canvi climàtic. Així ho van anunciar el tinent d'alcalde i regidor de Transició Ecològica, Sergi Talamonte. Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, va avançar que la ciutat de Lleida s'adherirà a la declaració d'emergència climàtica amb una declaració institucional que es llegirà al proper ple i que ha estat consensuada amb tots els grups municipals. A més, està previst que en un any es posi en marxa l'Agència de l'Energia de Lleida. Altres mesures que es volen dur a terme des de la Paeria són pacificar el trànsit, potenciar la replantació d'arbrat i crear refugis climàtics a la ciutat per reduir el CO2, ja que la ciutat emet gairebé 400.000 tones de CO2 l'any i ha vist augmentar en 1,3 graus la seva temperatura mitjana en els darrers 60 anys. Que sembla poc, però ja us dic, segons els que ja entenen, que és moltíssim.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Seguim amb política. Junts per Catalunya, la Diputació de Lleida assegura que els ajuts directes que s'han otorgat ha estat amb zero opacitat i amb tota la legalitat. El grup felicita el Comú de Lleida, que va ser qui va destapar doncs aquesta denúncia en la que es queixaven o denunciaven que s'havien fet aquests ajustos per aquests ajuts per valor d'un milió d'euros a ajuntaments del mateix color polític. El grup ha felicitat el Comú per voler fiscalitzar el govern de la corporació i convida a la seva diputada a assistir a les juntes de govern. I recordem que aquest cap de setmana vinent hi haurà la Fira de Sant Miquel a Lleida dins de les festes de tardor i que Assaja repartirà fruita dolça entre els visitants de la 65a Fira de Sant Miquel de Lleida. L'organització repetirà la iniciativa que té per objectiu promocionar el consum d'aquest producte. Vaja tu, el que ens han d'acabar dient, que s'ha de menjar fruita, que és bo. Nosaltres cada dijous amb el nostre nutricionista ja t'ho diem, 2-3 peces cada dia, fixes, 2-3 peces cada dia. I si poden ser de Lleida, doncs molt millor. Merco Lleida aposta per incrementar la seva presència als mercats internacionals. La llotja preveu un pressupost per al 2020 de 896.800 euros, 1,3% superior a l'anterior i espera tancar amb superàvit. I recordem que el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, Paco Cerdà, és el nou president de la llotja agropecuària de Merco Lleida després de ser nomenat en el Consell d'Administració celebrat aquest passat dilluns. I a Lleida, Francesc Guillaumet és el nou director del diari La Mañana, pren el relleu d'Ignasi Calvo, que deixa el càrrec per ser nou cap de comunicació de la Diputació de Lleida.
Control motor amb els esports.
Facis el que facis, segueix les teves passions, segueix les teves emocions, segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i 20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports i ho farem amb bàsquet i amb futbol. Recordem que ahir a Pierre Oriola el van rebre a Tàrrega amb dos punts ben diferenciats, la recepció consistorial, que és la més seriosa, la més institucional, i després el bany de masses al pavelló de Tàrrega amb el Club Natació Tàrrega, que és on va fer els primers passos al bàsquet. Va ser una tarda força emotiva.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Y qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Doncs apa, que ara sí, ja posem fil a l'agulla, anem directes cap a buscar el 2:15 amb l'espai de gastronomia de tots els dimarts. I mira, a poc a poc se l'ha fet seu, eh? Ja el tenim assegut aquí amb nosaltres, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, què tal?
El Felip, que ja sabeu que és el sommelier del nou Shayton, que estan oberts ja, eh? Bueno, clar, jo ho vaig dient, estan oberts ja, ja fa mesos, des del 5, mes de maig que estan oberts.
Eh? 5, ja portem.
O sigui que els pots trobar on sempre, eh? Al carrer Prat de la Riba de Lleida. A més, el Felip Urbano és sommelier, però a més està en contacte permanent amb el món dels cellers, amb les persones que hi ha al darrere dels cellers, amb els vins, amb les produccions que hi ha. Ja sabeu que s'intenta, però això va per anyades, Felip. És a dir, un any et pot sortir un vi molt bo i l'any següent, pel que sigui, perquè meteorològicament, tot i que avui en dia ho tenen molt controlat, això, eh? Quan s'han de collir, quan s'ha de fer la verema i tot plegat, però els vins no són matemàtics. És a dir, no sempre han de tenir el mateix gust d'un any per l'altre.
Sí que serà el mateix vi per al nom, però evidentment cada vi és diferent.
Per això entenc que quan es parla a vegades d'un vi d'un celler concret, l'acompanyen amb l'any. Perquè, escolta, el de l'any 2008 va ser d'una manera, el del 2009 sí, però, va ser d'una altra, ni millor ni pitjor. Eh?
Quan parlem d'això sempre és va lligat amb el clima, eh?
Que sí, va fer sí, correcte, any, correcte, correcte.
Aquell any.
No, sí, entenc que amb Mimo se'ls va cuidar igual, els ceps, i tot igual, però és veritat que la meteorologia hi té molt a dir amb
molt,
el tema.
Molt.
Parlem de vins avui perquè aviat, d'aquí un mes aproximadament, a Lleida hi haurà la Festa del Vi. Serà el cap de setmana del 26 i el 27 d'octubre.
Exacte.
Però avui s'està acabant a Barcelona. S'està acabant... Avui és Festa a Barcelona, és el Dia de la Mercè.
A Barcelona, per les festes de la Mercè, sempre coincideix que fan la mostra de vins i caves de Catalunya.
Clar.
I aporten 39.
39 edicions.
39 edicions.
I nosaltres aquest any, com que tenim el privilegi de comptar amb el Felip aquí amb nosaltres, tu ahir vas estar.
Ahir per la tarda vaig estar, sí, senyor.
O sigui, que ens pots parlar de primera mà.
Sí, va estar molt bé, molt bé. La veritat que aquest any l'hem ficat al costat del Mercat de Sant Antoni, a Barcelona, que és un barri molt xulo també, molt emblemàtic de Barcelona. L'organització està, vaig preguntar als cellers, molt millor que on estava fins a aquest any. I bueno, també tenim una molt bona representació de cellers de Lleida a la fira, a la mostra.
Anem a parlar primer de la mostra aquesta, és la 39a edició, la de sí. Barcelona, estem dient. Amb aquests llocs, exactament, suposo que els cellers hi van per ensenyar doncs, els seus grans productes, per entendre'ns. Això com funciona? Tu entres, compres uns tíquets i pots anar fent cates, pots anar fent proves?
Tu vas a l'entrada, per d'alguna manera, i el que pots fer és jugar a la copa. Uh-huh. En aquest cas ahir eren 5 euros del lloguer de la copa, i si després al marxar de la fira, de la mostra, no vols la copa, que fica serigrafiada, doncs 39 fira de bueno, mostra de bicicleta,
bueno, sí,
i tal, bueno, no... te tornen uns diners.
Les primeres suposo que fa gràcia quedar-te-les, sí. I quan ja tens la casa plena d'històries, dius, bueno, mira, jo ja la torno.
Ja passo, ja de copes. I després treus tíquets, i a cada stand, a cada cellerista, pues, li fica un valor. Pues, no sé, quan parlàvem l'altre dia del Cérvoles Blanc, pues, aquell val 4 tíquets, per dir alguna cosa, no?
Sí, sí, i cada tíquet té un preu i ja
exacte.
Està, i a partir d'allí ja està. Escolta, tinc un dubte, perquè tu arribes a la mostra... i dius, escolta, que sí, venga, vinc a provar un Conqueret, però clar, estàs a la 39a mostra i n'hi ha tants que pots anar provant. Això com funciona? És a dir, arriba un punt que has de parar o has de menjar alguna cosa entremig perquè el gust torni a resetejar-se, per entendre'ns, o com funciona?
Bueno, són fires per anar a disfrutar, eh?
Sí, ja ho sé, però em refereixo no. Que quan n'has provat 4 o 5, no sé si notes els matisos
per
ja igual.
Per això que deia, no és que no anem a una cata o anem a disfrutar del vi, de les persones, del vi, de la mostra, de Barcelona, de la ciutat Condal. També hi ha estants de menjar perquè puguis menjar alguna cosa, però que és per anar a disfrutar dels amics, de les persones i sobretot del vi. No és... Sí que al principi quan arribes penses, hòstia, perquè donen un fulletó on està marcat cada celler amb un número,
a l'estat. No? Passaré per tots. No,
i tu penses, hòstia, doncs mira, és que em fa gràcia doncs, anar a tastar aquest que encara no l'ha tastat. Això ho fas al principi, però després el que passa és a disfrutar. Evidentment, és bueno, passar la tarda, al matí, o tot el dia allà disfrutant del vi.
Molt bé. Tenim representació lleidatana. Ara en parlarem, però abans m'interessa saber, Felip, si vas descobrir algun producte nou ahir.
Pues ahir sí.
Quin vas descobrir, a veure?
Amb un celler que fan vermuts, van tastar coses molt interessants de vermuts, i després fan un vi semidolç, que no sóc molt amant d'aquest tipus de vi, però em va sorprendre molt. Sí. Que és el celler Padró, se diu.
Molt bé. Molt bé, teníem representació de Lleida i suposo que els vas visitar, eh?
I tant, i a part estàvem molt contents perquè, clar, pensa que a Barcelona ens tenen aquell de... com si vinguéssim del Polo Norte.
Sí, sí.
I estem aquí al costat.
Venen de lluny.
De lluny.
De Lleida, és lluny. Sí, de Barcelona a Lleida saps que és molt més llarg que de Lleida a Barcelona, eh? Hi ha una distància enorme.
Sí, perquè la gent però... diu, hòstia, has vingut de Lleida, no? I bueno, pues clar, els cellers que estaven allà, els 4 dies de la mostra... Pues clar, molt contents, però igualment, com les persones d'aquest celler són de Barcelona, la mirada de dir, de lluny, no?
Sí. Quin vas visitar, a veure?
Pues mira, estava Carbiresa, estava Clos Pons, que abans hem parlat, i estava Tomàs Cuixiner i Castell del Remei.
Molt bé. El primer que m'has dit...
Carbiresa.
Estava dins de la DO Costes del Segre. Sí. Per tant, era tot Costes del Segre, la proposta.
I després també... hi havia un stand de la DO, nostra, amb representació de...
Això anava a preguntar, perquè entenc que Catalunya ho hem parlat, i si vols, en algun dia, algun programa, en podem parlar, les diferents DOs que tenim a Catalunya, que són unes quantes, eh?
Si vols, la setmana que ve podem fer un recordatori i parlar una miqueta de la història de cada DO.
Ho dic perquè n'hi ha algunes que potser són més famoses i les identificarem ràpidament, però, per exemple, a les comarques de Tarragona i en tenen com a dos, perquè també meteorològicament i a nivell de lloc hi ha molta diferència, i crec que en tenen dos de os.
Bueno, tenim, si sortim d'aquí de Lleida, seria Conca de Barberà, Terra Alta i DO Tarragona.
Uh-huh. Imagina't.
Vull dir que...
I a Lleida tenim DO Costes del Segre, com hem dit moltes vegades, però és una DO singular... perquè sota el mateix paraigua del mateix nom, sota el mateix, la mateixa DO, ja ho hem dit més d'una vegada, que s'agrupen aquestes 7 subzones que podrien ser com a 7 DOs diferents, però clar, serien massa petites i tampoc és això. No. Però s'han de conèixer bé, perquè cadascuna té una característica que no té l'altra, eh? Tot i que estigui tot sota el mateix paraigua de la DO Costes del Segre.
Així com ho he de contar l'altre dia, el divendres em vaig ser uns amics de Barcelona, de molt lluny, vale? a dinar al Sheyton, i les vaig fer una ruta, però clar, baixaven a dinar només, no? Els vaig enviar al Moreno, a la xurreria, que és, és algo... clàssic d'aquí de Lleida, sí. Però és que no n'hi ha.
No.
Por ahí, vale? I després, a la Seu. Uh-huh. I clar, el restaurant deia, hòstia, los has enviat a la Seu? I on van a Lleida, si tenim la Seu, que és meravellosa?
A la Seu Vella, eh?
Sí, i tant, la Seu Vella. Quan, mira, és que ahir, arribant de Barcelona, que ja veus la Seu, i dius, ja estic a casa.
O sigui, tu ja ets adoptat del tot, de Lleida.
Molt. Ja està, Lleida, fill de Lleida. Sí. Fill de Lleida.
El Felip ja és un bon lleidatà. Molt bé, ahir vas estar i ens has estat explicant l'experiència, la mostra de vins i caves de Barcelona. Coincideix amb les festes de la Mercè, la 39a edició. I com dèiem, a Lleida, això ho tindrem el darrer cap de setmana d'octubre, el 26 i 27 d'octubre. Mm. I, home, és una mica més petit, però la filosofia és la mateixa, entenc.
En aquest cas, mostra de vins i caves de Catalunya. Venen cellers de totes les deus de Catalunya. I a Lleida, el bo que tenim, el 26-27 d'octubre, és que són cellers només de la Deu Costes del Segre. Mm-hmm. Llavors, clar, jo, és un crit d'atenció a la ciutat, bueno, a la província, de que és el moment per intentar passar per allà i descobrir coses que tenim que la gent a vegades no ho sabem.
És que, a més, clar, és un bon aparador per entendre'ns, sí. És una bona oportunitat per... aviam, està bé, visitar els cellers i si ho feu amb temps ho demaneu els caps de setmana, segurament, però, estan oberts i tal, però sí. Tenir-los tots allí està bé,
Hem d'estar al tanto perquè l'oficina de turisme, bueno, de la amb l'Ajuntament i la DEO, bueno, pues, més entitats que munten la fira, fiquen a Ricardo Viñas un roll-up que arriba al cel indicant on està, que estem a la llotja, no tenim excusa per no passar per la fira i després no dir, hòstia, és que no coneixem els cellers que hi havia. No, clar. Sí, aquell cap de setmana és per disfrutar a Lleida del món del vi a Lleida.
A més, us diré una altra cosa. Evidentment pots anar allà i fer tastos i provar. Hi haurà menjar també, el Shayton, per exemple.
Tenim estant allà.
Teniu estant allà i de veritat que ens prepararan unes coses gastronòmicament parlant, que ja en parlarem en el seu moment, que no es caldrà anar a casa ni a dinar ni a sopar ja.
Sí, amb el pròxim programa, si vols, o amb l'altre, em portarem el David, mm-hmm, perquè es parli de tot això.
El xef.
El xef.
Molt bé. Però, dic, podeu anar allà i diu, més que jo els vins ara, pues, pel que sigui, no m'apeteix, no vull provar. No passa res, perquè... La gràcia d'això també és conèixer les persones, conèixer els cellers, mirar, observar, olorar, perquè al final, vull dir, coneixereu a molta gent i molta gent que hi ha darrere d'aquests cellers de la DO Costes del Segre.
Pensa que aquest any, perdó Ricard, tenim més de 150 referències per tastar a la Festa del Vi de Lleida.
Caram.
Vull dir que, a part que es fan coses també pels crios... Bueno, que és bueno per passar en família, amb els amics, un dissabte tarda, que és dissabte tarda nit, fins a les 12, o diumenge de 11 a 3.
Molt bé, molt bé. Vale. En parlarem en el seu moment, dels cellers que hi haurà, dels vins i els caves que es presentaran, de la proposta gastronòmica del Shayton, que també estarà present amb aquesta Festa del Vi. Recorda que és el darrer cap de setmana d'octubre, 26 i 27 d'octubre. Exacte. Escolta, una curiositat, Felip, tu que ets sommelier i que també has organitzat maridatges i tast, si jo, per exemple, vull provar, jo què sé, vull fer una marató i vull provar 5 vins o 8 vins seguits, com ho faig? És a dir, entremig he de menjar alguna cosa o he de beure alguna altra cosa perquè torni a tenir la llengua preparada per rebre tots els matisos i tots els gustos? Com ho fas?
Per fer això hauríem de fer, que seria el que fa durant la gent, que és anar increixendo, pues, com si hi ha blanc, rosat i negre, o blanc i negre de vins, començar amb els blancs, que no tinguin criança, amb una miqueta de criança o per bota, i amb lo negre igual, que sigui un vi jove, amb inox, i després pues, si té algo de lia, si té algo de criança. I el que es fica normalment són picos de pan i aigua, per anar tallant una miqueta i acreir la boca, no?
Ho dic perquè, per exemple, salvant les distàncies, ull, ara que no se m'enfadi ningú, amb una perfumeria, comences a l'hora perfums i et deixen allí potets de cafè, per
dir allò,
sí. Dir, vale, tornem a recetejar l'olfacte, perquè si no, el gust és el mateix.
Seria algo semblant, sí.
Uh-huh. Molt bé. Escolta, un dia en parlarem, també, de, a l'hora de fer un tast, no es tracta de beure'n molt, sinó de buscar-li gustos, matisos, a veure com es fa això. Clar, evidentment, hi ha cursos que t'ho expliquen, ja té una tècnica,
sí,
això.
Sí, amb una cata hi ha tres parts, la visual, l'olfativa i la gustativa. Uh-huh. Si vols, un dia parlem una miqueta més... una pincelada de com s'hauria de fer una cata perquè, clar, la gent...
Això ho dic així i és veritat, a través de la ràdio podem explicar, però això s'ha de fer.
Bueno, però és que tu i jo lo farem.
Ah, bueno. Clar. Però jo no hi entenc.
Bueno, però aquell dia ja sabràs alguna cosa, sí? Més, segur.
Sí, però escolta, sí. Això, si un dia ens animem, fins i tot amb oients ho podem muntar, una...
Sí, i tant.
Una cata curta, podríem, per entendre's.
Podríem convidar amb algun oient a fer alguna cosa perquè vinguin a la ràdio.
Doncs ja sabeu, els dimarts, no deixeu d'escoltar l'Espai de Gastronomia que ens porten des del Shayton, perquè a poc anirem fent cosetes d'aquestes que després et pots asseure a una taula amb gent que diuen que hi entenen de vins i et diuen coses i tal, sí. I al final resulta que jo quan m'assec amb el Felip, si hi ha una altra persona que comença a dir jo entenc de vins i no el coneixen, si ell comença a fer cares rares, ja estic entenent que l'altre no té ni idea. Mm-hmm. Perquè al final has de buscar qui hi entén. Ja ho saps, Felip, que hi ha molta gent
que
tothom hi entén, escolta.
Sí, hi ha molt maestro, no? Com se diu això?
Cunyaus.
O sigui,
els cunyats.
Exacte.
Tu t'asseus amb una colla d'amics, familiars o el que sigui, i tranquil que sempre hi ha el que entén de vins.
Sempre.
De temperatura, del cos, de l'any, de com s'ha de prendre, com es fa, no sé què. O sigui, escolti, si entens, perfecte, però si no, no cal fer-ho veure. Jo no ho faig veure, perquè és que no hi entenc.
Sí, no sé, no, i a part que no queda bé.
Escolta una cosa, abans de marxar, quin és el darrer vi que has servit al Sheyton? Vinga, memòria.
Memòria.
Això va ser diumenge,
Ah, no, va ser un cava.
Ah?
Cava Berta va ser.
Molt bé.
Cava Berta, sí.
Molt bé. Doncs Felip Urbano és sommelier, el teniu al Sheyton. Si us asseieu a dinar o a sopar, el tema de les begudes us ho portarà ell. I si no ho teniu clar, deixeu-vos recomanar, que és la gràcia, que per això hi és.
Exacte.
Deixeu-vos recomanar, que ell us preguntarà què esperes del vi, què vols, què menges, i us farà una recomanació oberta, és a dir, al final tu ets el que decideixes, però ell us farà, el Felip, us farà una recomanació oberta de dos o tres, i llavors tu acabes triant.
I sempre hem de pensar que hem d'anar a disfrutar,
Això ja ho tinc claríssim, això m'ho has deixat molt clar sempre. El trobeu al Sheyton, a Prat de la Riba, on sempre, allí estan. Felip Urbano, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
A viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Aunque caso Neymar.
No se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares. Hola, foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en la calculadora de Corsa.com. Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
No se trata solo de migrantes, sino también de nuestros miedos. A los otros, a los desconocidos, a los marginados, a los forasteros. Santa Misa en la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, presidida por el Papa Francisco. El domingo por la mañana, en 13.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Els dimarts ja saps que ho fem amb la nostra tertúlia dels polítics. Hores d'ara ja hem guanyat un grau a la ciutat de Lleida, 27 graus. Tenim 2 minuts i mig per sobre de 2:15 i estem ben acompanyats, com sempre. Mira, avui és com una excepció, però mira, això va com va. Està amb nosaltres l'Helena Ferre del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots i totes.
I després hi ha tot homens. I això és estranyíssim, aquesta tertúlia, perquè normalment és exactament a l'inrevés.
Ho hem comentat.
És curiós, però ja sabeu que jo convido partits i al final cada partit decideix quina persona envia i curiosament ha anat així. Està amb nosaltres també el David Mele, de Junts per Catalunya a Lleida, que havia de venir només per una setmana i aviat farà un mes. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
T'hi has trobat a gust aquí, eh?
Jo, me conviden, sempre hi vaig, i algunes vegades que no em conviden també hi vaig.
També hi vaig, molt bé. També està amb nosaltres el regidor de l'Ajuntament de Lleida, l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
El Xavi Palau, del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi, que encara no t'havies estrenat a la tertúlia, oi?
No, vam fer moltes entrevistes abans de la campanya, doncs, però en la tertúlia doncs, és el primer cop i molt content d'estar als oients de Copa Lleida, als oients precisament de... una emissora històrica com aquesta, i jo també sóc oient de la Copa i sempre ho he dit i ho he manifestat.
I una persona que va ser regidor i que el vam entrevistar aquí i que avui el tenim com a tertulià del PSC, el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Mira, avui em vens bé perquè després us trauré un tema que crec que...
Perdona, continues en regidor.
Perdó, sí. Sí, correcte.
De penalti, però continues en regidor. Sí.
És regidor.
És el meu tarannà. El poste i a dins, però...
Tens tota la raó, és veritat.
Més o menys igual que el seu company de taula, el senyor Bell, però no li va donar el poste.
Bueno, però ahir estem. Igual hi ha una falta de darrera hora. Vinga, símils, s'ha de consultar el bar, David, s'ha de consultar el bar. Símils futbolístics a part, és veritat, Joan, tens tota la raó, és regidor de l'Ajuntament de Lleida, igual que el Xavi i l'Helena. Em referia a que havies estat càrrec d'una regidoria
sí, exacte.
I que havíem estat parlant i que avui em vens bé perquè després us trauré el tema del 27 de setembre de la vaga mundial, del clima, del tema que s'ha presentat de l'Ajuntament de Lleida, de les plaques fotovoltaiques i la bonificació de l'IBI, etc. Però abans, hi ha algun tema concret que vulgueu posar sobre la taula? Tema CDRs, per exemple. Bueno, d'això no es pot parlar gaire, no? Vull dir, perquè...
No,
sí que es pot parlar tant com vulguem, però vull dir que no es pot... No es pot parlar gaire, em refereixo, sí. Perquè no se sap massa cosa, tampoc. Uh-huh. Això vull dir. Com està el procés d'instrucció, o com està? Hi ha 9 detencions, però d'aquí oficialment no se sap res més.
Bueno, són detencions preventives que no ningú sap
per això.
Res ben bé exacte, i la veritat que, bé, no sé, 500 agents per detindre a 9 persones tenint productes que tothom tenim a casa, doncs em sembla algo exagerat.
Per això deia que espero que s'expliqui, perquè jo crec que és bo que s'expliqui tot i que se sàpigui. Però a hores d'ara només hi ha el tema de rumorologia jo ho dic així, al final és encendre el galliner per entendre'ns, no?, una mica, tot plegat. Si hi ha indicis, evidentment, cap problema, però veurem com evoluciona tot plegat.
Bueno, exacte, vull dir, hem d'esperar a veure com cap a on deriva, és un ordre d'un jutge, i ara s'ha de veure cap a on tira. Tenim aquí un jurista que sap més bé com funcionen aquestes qüestions.
Dos,
s'ha dit. Però bueno, pues això, simplement esperar a veure com se va desenvolupant tota la causa i a veure què és el que passa.
Sí, a mi el que m'agradaria comentar una mica és que la primera sensació és que, bueno, ens trobem davant d'una d'aquelles operacions policials que estigmatitzen i causen alarma social quan al final es desinflen, no? Com és el cas de l'Adrià o també de la Tamara, vinculats amb el tema dels CDRs també. És aquí, doncs, compte amb com utilitzem i com manipulem també la població.
Mm-hmm. Molt bé. Per cert, mira, la Helena també em va bé que estigui avui aquí amb nosaltres, o bueno, en seu defecte qualsevol representant del Comú de Lleida, perquè l'altre tema que voldria posar sobre la taula és el tema que denunciava el Comú de Lleida a la Diputació. Mm-hmm. Des del Comú vau denunciar que havíeu detectat o havíeu denunciat que s'havien donat 1 milió d'euros a ajuntaments afins a Junts per Catalunya. Avui, des del grup de Junts per Catalunya a la Diputació han dit que tot és legal i que no hi ha res opac. Uh-huh. Bueno, és perquè ens ho expliquéssiu una mica.
Sí, una mica el que vam detectar nosaltres és que en la Junta de Govern, en els actes de la Junta de Govern del dia 1 i del dia 4, es van repartir entre 4 municipis, entre ells doncs, Torrefarrera i Aitona, quasi 1 milió d'euros, és 960.000 exactament, I vaja, el que vam entendre és que el que et diu la llei de subvencions és que has de prioritzar sempre per atorgar una subvenció la lliure concurrència i no l'adjudicació directa. Aleshores, clar, a més, ens va sorprendre el fet que és que entre el dia 1 i 4 Esquerra Republicana encara estava negociant amb Junts per Catalunya si entraven o no al govern. Com a mínim és curiós que s'atorguessin a l'Ajuntament d'Aitona i a l'Ajuntament de Torrefarrera, entre altres municipis, tenint en compte que la senyora Pujol doncs és l'alcaldessa d'Aitona i el senyor La Torre és l'alcalde de Torrefarrera. Com a mínim és sospitós. El que hem fet avui al ple és demanar explicacions. A nosaltres la resposta que se'ns ha donat per part doncs, de Junts per Catalunya no ens ha contentat, no és suficient ni molt menys, i per tant el que farem serà registrar una pregunta.
Xavi Palau.
No, jo voldria dir dues coses. La primera, respecte al CDR, llegeixo en directe el diari La Vanguardia: la Guàrdia Civil escuchó i grabó año y medio a los radicales detenidos. Això són paraules d'una escriptura que fa en aquest cas el diari La Vanguardia. Sort que eren gent de pau, perquè és evident que dins d'aquest CDR, un grup minúscul, doncs segurament que sí que tenen algun tipus d'exercici amb la violència, i per tant en aquest sentit cal investigar-ho. I em resulta molt estrany que alguns partits sobiranistes, però no dir pràcticament tots, doncs justifiquen o amparen o protegeixen. En qualsevol cosa el que caldrà és dirimir que via judicial doncs s'investigui, i en aquest cas doncs veure fins on poden arribar o depurar-se les responsabilitats. Però en cap cas d'uns fets que poden resultar aïllats són fets, si més no, peligrosos, i que per tant en aquest sentit no podem banalitzar-los. I aquesta intervenció doncs sigui judicial en aquest cas, i el que diuen els mitjans de comunicació de diferents espectres ideològics, crec que no ho podem passar per alt. I totes aquelles persones que volen tapar la seva ineficàcia governamental, com poden ser també alguns partits o alguns governs a Catalunya, que en tenim un bon exemple, doncs que no tapin la seva ineficàcia emparant-se precisament en qüestions judicials o d'àmbit més generalitzat com de Catalunya. I en quant a la declaració que ha fet, que comenteu del tema del Comú, evidentment caldrà investigar-ho si això es produeix així o no, però la pregunta és que si això s'acaba confirmant, si el Comú de Lleida trencarà el pacte de govern a la Paeria amb Junts per Catalunya, perquè entre alguns dels seus tinents d'alcalde avui a la Paeria ja era diputat provincial la passada legislatura. Per tant, està molt bé exigir responsabilitats, però em pregunto, si això arriba fins al final el Comú de Lleida, aquest exigir responsabilitats farà que es trenqui el govern de la Paeria adjudicant precisament a un dels seus principis, que era el de la transparència i bona governança? O el Comú de Lleida tindrà una doble vara de medir per un costat a la Diputació i per un altre costat a l'Ajuntament de Lleida?
A mi el que m'agradaria aclarir-li al senyor Palau és que tot i haver-hi mitjans que han dit que ha estat el Comú de Lleida, no és el Comú de Lleida que està a la Diputació. A la Diputació hi ha En Comú Podem, que podríem tenir una tertúlia i dos i tres i les que vulguin per explicar-los doncs com confluïm i com ens associem i com ens agrupem. Però d'entrada dir que són dues entitats diferents, això d'entrada. Doncs, perquè En Comú Podem doncs fa part del Comú de Lleida, Podem i Catalunya En Comú. Dit això, a nosaltres se'ns va oferir entrar a la Diputació des d'un inici, quan Esquerra estava doncs negociant. I nosaltres vam dir que amb el senyor Renyer i amb la irança del senyor Renyer no hi volíem tenir absolutament res a veure. I que enteníem que Junts per Catalunya de la Paeria no era la mateixa entitat que Junts per Catalunya a la Diputació.
I llavors com explica que avui un tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i diputat provincial formava part de l'equip del senyor Renyer de la passada legislatura? En tot cas, això és una doble vara de medir. I vostè, regidora de l'Ajuntament i diputada provincial, amb independència de quin partit representi. Però en tot cas, veig que volen excloure una part de responsabilitat a la Diputació per mantenir un pacte de govern a la Paeria.
En absolut li he dit què farem o què deixarem de fer. D'entrada el que hem fet és demanar un expedient i demanar unes proves i veurem com evolucione això. I en tot cas, qui valorarà quina és la conseqüència d'això no seré jo, perquè sí que hi ha partits doncs, que bueno, no vull ficar aquí sobre la taula, però hi ha lideratges, no? o tot bé ha quedat des de Madrid i des de Barcelona, no és el nostre cas, nosaltres ho decidim en assemblea i en tot cas seran les assemblees les que decideixin quines seran aquestes conseqüències.
Doncs a veure si és veritat que les assemblees tracten de la mateixa manera aquest cas com estan tractant a la Paeria el tema de les finances. Perquè veig que en alguns casos sí que els agrada molt encendre el ventilador, i en d'altres, com el de la Paeria o el de la Diputació en aquest cas, ja veurem. Únicament demanem un expedient. les troballes de medir no són les mateixes. La meva opinió.
Jo volia...
David.
No, volia fer... I per això volia escoltar molt atentament, perquè una cosa és el que vam llegir en premsa avui, avui hi havia ple de la Diputació, i per això... I al final sembla la fórmula més còmoda, però al final és la que també demanàvem la setmana passada i demanem per la justícia, no? Al final estem demanant un expedient i a partir d'aquí, de la resolució de l'expedient, se prendran, o es farà el que sigui necessari, val? I ho diem amb el tema de la judicialització, i ho diem en tots els casos. Primer averiguem el fons de la història i a partir d'aquí traiem les conclusions oportunes. I respecte a lo dels TDRs del senyor Palau, no entraré mai a la forma jurídica, ni entraré ni amb el fons, ni no hi entraré. Entraré amb la sensació, amb les formes. I igual que podem llegir que fa un any i mig que escoltàvem, nosaltres hem vist algunes imatges i les coses es poden fer de moltes maneres.
Li parlo jo de formes?
No,
com ha gestionat l'Ajuntament de Lleida el tema del síndic de greuges?
No, és que
vostè forma part també d'un partit que està responsabilitats però, de govern però, i que no poden donar cap, per exemple, de formes.
Però, senyor Palau, amb això...
Estic molt cansat ja de que aquest tarannà de simpatia que ens hem tragat tots durant 3 mesos i que després resulta que ens menys tenim a tots.
Però està molt bé que estiguem parlant dels TDRs i vostè em torni a portar la...
No, és que vostès porten on els dona la gana la conversa de la manera que ho puc fer jo.
Vostè ha fet el comentari del tema dels TDRs i jo vull donar la meva opinió.
No, jo he fet el comentari, ha sigut el moderador qui ha preguntat.
Vale, i llavors jo agafo el quite i dono resposta i parlo com a ciutadà.
No, vostè parla aquí com a PDeCAT, o just per Catalunya, com a ciutadà, igual que jo també parlo com a PP.
Ni més ni menys, vale? Però com a ciutadà i en la sensació d'aquesta actuació és totalment desproporcionada. Perquè si realment fa un any i mig calia entrar de les maneres que s'han entrat? Pregunto. I l'altre és, si són tan perillosos, claro, per això. Jo entro amb les formes i amb la sensació que tinc com a ciutadà que el que va passar ahir em pot passar a mi demà mateix.
Saps quina és la diferència? Que vostè com a ciutadà és el CCR, el seu partit, sense cap mena de dubte que no els perseguiran.
Però,
per tant, en aquest sentit, aquest, les formes
aquest,
i les maneres...
No,
és que el seu partit i d'altres partit... estan justificant algunes coses que no tenen res a veure amb el tema de la seguretat.
Però, al final, intenta desviar... Jo només li dono a entendre que les imatges, o el poc o molt que ha pogut veure, la sensació que tinc com a ciutadà, i puc representar qualsevol persona, però sobre soc ciutadà. I la meva sensació és que algo ens està passant, i estem perdent drets. I aquesta és la meva sensació. I a partir d'aquí, si realment se demostra, i per això dic que, com a tots, si després se demostren les coses, que s'actuï en conseqüència. Però aparentment, calia fer...
Quan alguns parlen de tenir més drets, jo parlo de tenir menys llibertats.
Joan Queralt.
Bueno, pues jo, aprofitant una miqueta del que han dit els dos tertulians, que cada un porta l'aigua al seu molí, a mi m'agradaria... crec que avui s'ha produït una notícia important al diari, que és tot el tema de ficar en marxa i de ficar en valor... El programa del canvi climàtic.
Sí, sí, ara, hem d'anar amb aquest tema i per tancar els altres dos, perquè també són temes que no els podem acabar avui, perquè són temes que quedaran oberts. Ignasi, no sé si tens algun comentari sobre el tema de la Diputació dels CDRs.
De la Diputació no en parlaré perquè tampoc, vull dir, no tinc molta informació.
Correcte.
Per tant, ni deixo de ser. I amb lo dels CDRs, res, vull dir, està clar que doncs, la justícia esperem que sigui doncs, igual per a tots, i ojalà que al carrer Genova de Madrid haguessin entrat 500 policies quan va passar tot lo de... la corrupció del Partit Popular.
Sí. Joan, perdona que t'havia...
Sí, no,
no, per tancar, per tancar els altres dos
sí,
temes, el de la Diputació...
Amb el tema de la Diputació, estem vivint en un moment que sembla que ja necessitem la immediatesa amb la criminalització, no? A veure, s'ha produït uns fets que aparentment són sospitosos, doncs anem a fer tots els processos que ja s'ha fet una pregunta, s'ha demanat un expedient, no s'ha respost, esperem que es respongui, i llavors doncs, se prendran les mesures que s'hagin de prendre, ja no solament per part del Comú, sinó per part de tots els grups que formen part del govern, de la Diputació, no del govern, sinó de la Diputació. I amb el tema del CDR, doncs evidentment, jo amb la meva postura, jo crec que el que hem de fer és esperar, a veure com se desenvolupen els fets, i ja està. Jo no entraré a valorar les formes ni els mètodes que tenen la policia, perquè no és la meva feina.
Xavi, sobre aquest tema és...
Sí, que la justícia, quan té que entrar a la seu d'un partit polític, ho fa. I ha entrat a la seu del Partit Popular, com ha entrat a la seu en aquell moment de Convergència, ha pogut entrar a la seu del PSC per investigar Mètode 3, i han pogut entrar a altres seus d'altres formacions polítiques.
N'hi ha uns que avisen i altres que no.
I en aquest sentit, jo crec que parlar de que 500 policies entrin a la seu de Génova 13, doncs un regidor de govern que digui això... doncs ja demostra precisament el tarannà que estem comprovant els partits de l'oposició en els darrers dies a la paeria.
Vinga, aquest divendres, canviem de tema, aquest divendres el teniu ple a l'Ajuntament de Lleida i, entre d'altres, crec que es votarà amb una bona notícia, i és que esteu d'acord tots els partits, crec, l'adhesió de l'Ajuntament de Lleida a l'estat d'emergència climàtica. Em sembla que es votarà això i sembla que és unànim.
Sembla que hi ha consens amb aquesta moció.
A més, el 27 de setembre, que també coincideix amb divendres, sí, hi ha convocada la vaga mundial pel clima, que a Lleida tindrà el seu punt de concentració a les 6 de la tarda a la canalització del riu Segre a l'alçada del Pont Vell, per entendre'ns. Molt bé, és un tema que evidentment no ens donarà temps ni arreglarem el món, ja ens agradaria, però és un tema greu, és un tema que ja fa tants anys que se'n parla, que ara vas parlant ja amb científics, que al final són els que hi entenen, i diuen, és que la línia vermella aquella que dèiem que estava tan lluny, o ja l'hem passat en segons quins casos, o estem a punt. L'Ajuntament de Lleida diu que s'hi posarà a fons i que, per començar, bonificarà l'IBI, o s'ha de decidir si es bonificarà l'IBI entre un 30 i un 50% a la gent que instal·li plaques fotovoltaiques. Deia al principi que m'agradava que estigués avui el Joan aquí, perquè crec que és un tema de la regidoria que portaves abans, que sí, també el tractàveu.
Està aprovat a les ordenances de 2019 aquest tipus de bonificacions, i aquestes mesures quedaven recollides en el document que es va fer per la lluita contra el canvi climàtic. Per la meva part, és satisfactori, perquè veig que es continua amb una línia que nosaltres vam començar. El pacte pel canvi climàtic, aquest document, el vam aprovar nosaltres a final de legislatura, i una de les mesures que contemplava era aquesta, el fet d'una reducció de bonificacions fiscals a la gent que utilitzessin aquest tipus de plaques solars, i fins i tot a les rehabilitacions d'edificis, la reducció amb el que és la taxa de llicència d'obres, una reducció d'aquesta taxa pel fet de treballar amb elements que comportessin totes aquest tipus de mesures.
Suposo que serà la primera de moltes, perquè vull dir, al final no s'arregla la història amb això.
Hi ha 80 mesures, són 80 les conclusions i les mesures a poder aplicar. Tot al final va encarat cap a la reducció del carboni, no?
Sí, exacte. També es va fer una roda de premsa, una mica, on el que es va explicar va ser quines també serien les mesures a curt plaç i a llarg plaç. De tot això que comentàvem, també destacar el tema de l'Agència de l'Energia, que és prou important, i és un projecte no que vindrà en aquest any, sinó en els propers, tal com explicava el regidor i tinent d'alcalde Sergi Talamonte. I el que sí que m'agrada dir és que ja no cal que parlem de canvi climàtic, ja podem parlar de crisi climàtica o d'emergència climàtica, perquè el traspàs aquest en parlar de que és el canvi climàtic, doncs és alguna cosa més. I l'hemeroteca és molt sàvia, perquè doncs, va haver-hi polítics del nostre país que van negar que existia el canvi climàtic i que això doncs, era un anunci, era una fal·làcia, no? Per tant, doncs...
Bueno, a nivell mundial encara n'hi ha alguna.
Sí. Jo parlo del nostre territori, que...
No, però tu parles de passat i jo parlo de present.
Sí, exacte, prou pena tenim, no?, també. Però en tot cas, això, que és un tema prou important, com perquè no fem només declaracions institucionals, sinó que fem un pas endavant i lluitem realment amb accions concretes per això. Mhm.
Crec que és important que l'Ajuntament de Lleida prengui la iniciativa, en aquest cas amb una moció conjunta amb totes les forces polítiques, almenys els 5 que estem aquí representant.
És la primera que esteu d'acord tots,
no,
d'aquesta legislatura?
No, és la primera. En el passat ple va haver-hi d'altres, però en tot cas aquí ens falta un partit en representació, que és Ciutadans, que no sé si ho podrà dir l'Helena, però fins ahir encara no sabien si s'adheria o no.
Sí, exacte.
Encara no sabíem
exactament.
Els 5 aquí representats estem adherits, però encara ens falta per saber Ciutadans, que no sabem si s'adherirà o no s'adherirà. En qualsevol cas, 5 de 6 ja és una majoria molt important i rellevant, i esperem que Ciutadans s'hi acabi sumant, perquè aquesta sí que és una iniciativa que cal felicitar el govern de l'Ajuntament de Lleida, que en aquest sentit, doncs, evidentment, tots tenim que estar suficientment conscienciats amb el tema del canvi climàtic o de la crisi climàtica, com ho diu l'Helena, i en aquest sentit, aquestes bonificacions de l'IBI, que seran aprovades, perquè així es va passar també per Comissió d'Economia, doncs en aquest sentit crec que és un primer pas de molts passos que s'han de fer. d'un projecte que sembla que té l'Ajuntament en aquesta matèria a llarg termini pels pròxims 4 anys, que implicarà moltes regidories, imagino, i implicarà molts actors per arribar a buscar una solució, i perquè aquí 4 anys a Lleida, doncs, com bé deies tu al començament del programa, que tenim un grau més, doncs que no tinguem un grau més, doncs, en el conjunt de la ciutat de Lleida. Per tant, en aquest sentit sí que cal estar en allò que és lògic, sensat i neutral al costat de la paeria en aquest àmbit, perquè ens afecta a totes les persones.
I aquí esteu d'acord 5 dels 6 partits, o almenys que sapiguem segur 5 dels 6 partits que esteu en representació a l'Ajuntament de Lleida. Seria possible pactar una acció a mig i llarg termini sense parlar d'eleccions? És a dir, escolta, els propers 20 anys a Lleida farem això, i que entri qui entri cada 4 anys, si a cas no es toqui o es millori, o és complicat? Hem de pensar cada 4 anys.
Ens encantaria, la veritat.
No, però ara ja diràs que fico la falca, però... Aquesta...
Posa la falca. De l'Horta?
Sí, efectivament. Ah. No, efectivament. I amb el Joan ho hem parlat moltes vegades. En l'anterior legislatura vam ser capaços de tirar endavant un pla d'usos que va ser consensuat per tots els partits polítics, i al final allí, amb la feina de tots, vam deixar escrit el que enteníem que qualsevol persona que arribés a l'Ajuntament de Lleida podria seguir aquella guia, perquè efectivament allà també hi ha 40-50 sí, propostes que al final vam consensuar entre tots els actors implicats, i els tracte, i quan l'altre dia ens esbatussàvem una miqueteta que si el govern de l'Ajuntament està per les coses, no està per les coses de l'Ajuntament o per les coses de la ciutadania, aquest és un exemple, i aquest compromís hem de ser capaços, efectivament, que hi haurà temes en què no estarem d'acord, però aquí sí que hem de fer que tots, cadascú, la nostra gran de sorra, perquè tots hi creiem. I, com dèieu, hi ha 80 mesures, no les conec totes, però el que està clar és que la ciutadania, menys pel que vam poder palpar, per exemple, amb aquella experiència del dia de sense vehicles, la sensació de la ciutadania va en aquesta línia. I jo crec que hem de ser capaços entre tots, igual que alguna vegada doncs, no estarem contents entre el que fem els uns i els altres, en aquest cas hem de ser capaços tots de deixar al costat la nostra... idees polítiques i ficar el ciutadà i en aquest cas el planeta per davant de tot.
Joan i Xavi.
El document de la lluita contra el canvi climàtic, que també és un document que ve fruit d'un consens ampli, no tinc ara la dada aquí damunt, però jo m'atreveria a dir que es va aprovar per unanimitat al ple de la paeria. Almenys no es va votar en contra. Llavors, això, el fet de que hi hagi un document que totes les forces preses en aquell moment, que són les forces que hi ha ara, encara que sigui excepció de la CUP, que en aquell moment hi eren, permet que aquest document, que és un document sobre el que s'hi pot treballar contínuament, però que sí que sigui un document de treball per anar aplicant-lo a través de totes les legislatures posteriors, perquè, com deia abans l'Helena, o sigui, els efectes del canvi climàtic ja que ja són irreversibles.
Sí,
el canvi climàtic és aquí. O sigui, el que hem de fer és intentar que no vagi a més. Llavors, totes les mesures que prenguem, benvingudes siguin. Uh-huh. Perquè ja mos estem donant, com veien, els episodis de pluges que estan fent, com és de cada lloc les pluges són més espaciades, són més torrencials, vull dir, fins i tot haurem de possiblement igual s'ha de plantejar diferents polítiques a nivell d'aigua, no? Perquè, uh-huh. Perquè, bueno, el canvi és una realitat.
Xavi.
Les qüestions climàtiques i mediambientals crec que no en tenen d'ideologia, sinó que en tenen precisament de voluntat. I crec que en aquest sentit la pregunta que feies inicialment de si és necessària a Lleida un pacte, un projecte de ciutat a 2 dècades vista, a efectes que això els resultats no són palpables a curt termini, sinó que ho són a mitjà termini, amb independència de quin partit governi, doncs crec que és una iniciativa que en aquest cas doncs, cal assumir com a pròpia, i en aquest cas doncs, el govern de la Paeria ja entenc que l'assumirà també i durà a terme un projecte o una proposta de plantejament, perquè crec que sí que és bo per Lleida, per la ciutat.
Ignasi.
La veritat que hi ha diferents àmbits, no?, que hem d'arribar doncs, a consensos bastant amplis, perquè són factors que intervé doncs, canvis de mentalitat, no?, i els canvis de mentalitat, doncs, per exemple, com canvis climàtics, doncs, posar més zones a 30, reciclatge, no s'aconsegueixen en una legislatura ni en dos.
És que jo anava a preguntar, perdó que t'interrompre, estava pensant ara, i mira, just m'ho fas perfecte, si tots ho tenim clar, però si estem disposats a fer sacrificis, i parlo ja de nivell de ciutadania, que se n'han de fer.
Sí, clar. Vull dir, al final crec que el tema del reciclatge, crec que tots els partits polítics veiem cap a on hem d'anar, no? Vull dir que s'ha de, doncs, s'ha de reciclar. Veiem que el vehicle de dièsel o de gasolina cada vegada doncs, ha de ser més residual, per tant, hem de fer o fomentar més carrils bicis o posar més zones a 30. Jo crec que tots ja estem d'acord en aquests aspectes, i jo crec que al final doncs, hem de mostrar que tots els partits polítics poden parlar i poden arribar doncs, a consensos de ciutat. Mm-hmm.
Bueno, a mi m'agrada molt que estiguin dient això, perquè són polítiques que es van engegar a la passada legislatura, m'atreviré fins i tot amb l'últim any de la passada legislatura, no? I ja està bé, però que són dies molt serioses, amb mesures molt concretes. Evidentment, el tema de la pacificació de les zones 30 és un tema que s'està produint al centre històric, dels carrils bici se n'havia fet i continua fent-se'n més. Amb el tema del reciclatge, nosaltres ho hem patit, nosaltres vam ser qui vam engegar amb el projecte del pilot del porta a porta, ara i no esperem moment, que es vagi implementant.
Però el tema del reciclatge s'ha d'acabar implementant segons calendari europeu a dins de la ciutat.
Sí. Sí.
I això ha de ser més aviat que tard, que encara no està resolt aquest tema.
Però llavors, jo vull vincular també amb el que deia el senyor Ignasi, que és, també és un canvi cultural, hi ha gent que ho tenim molt assumit, però...
És un canvi d'hàbits important.
I quan parlem de reciclatge, parlem inclús ja de civisme, perquè hi ha molta gent que ho tenim clar, però amb els abocaments que estem patint i una miqueta, hem de treballar conjuntament amb tot això. Vull dir que al final el que és important és que les institucions tinguin clar cap on volen anar. A partir d'aquí s'hauran de prendre les mesures per aconseguir-ho.
Si em deixeu anar una mica més enllà, jo sé que avui en dia es parla molt de reciclatge i tal, jo crec que s'ha de parlar de generar, de no generar residus.
Sí, exacte, aquesta és la gran.
Jo crec que aquest és el pas que s'ha de fer. Evidentment, els que se generin s'han de tractar, però és que n'hem de generar molt menys. Escolta, per acabar, que estem a punt d'arribar a les dues, no és per jutjar, és per fer una estimació ràpida. Com heu vingut a la ràdio?
Caminant.
A peu, que tinc el patinet al pàrquing. Ai, el pàrquing.
Jo he vingut caminant, també. Jo baixo de la torre, deixo el cotxe aparcat als Camps Elisis i llavors vaig caminant a la Paeria i de la Paeria amb moto.
Pues és molt important perquè l'estadística anem bé. De 5 només un ha agafat el vehicle. Anem bé.
Que ja et dic, que no era per jutjar ningú. I a més, ara l'Ignasi, mira, no ho sabia, dic que del 5 s'ho tirava un en patinet, que jo crec que és un tema clau de mobilitat a les ciutats, el tema del patinet elèctric, que crec que no es veu el potencial que està tenint. I avui resulta que l'Ignasi el té al taller.
Bueno. Déu-n'hi-do els que es veuen,
Por molts, ja. Ja es veuen molts, però o sigui, jo crec que és la gran...
I a part que es veuen molts, cada vegada es va ampliant més l'edat
d'usuaris.
Ara a veure si comença algun operador de patinets, que els que no en tenim no puguem utilitzar algun cop.
Com a mobilitat
també
a la ciutat jo crec que és clau, però bueno. Joan, Xavi, Ignasi, David, Helena, escolta, moltíssimes gràcies, bona setmana.
Gràcies. Un plaer,
com sempre.
Adéu.
Nosaltres, va, que ja estem re 10 segons. Senyals horaris, arribem a les 2. Demà hi tornem puntuals, com sempre, 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts.